Salvador García Arbós, molt bona tarda.
Molt i molt bona tarda.
Va, digue'm quin és el teu plat preferit de tots els temps, el que més t'agrada.
No el tinc.
No el tens?
No, perquè tinc ara mateix 100 plats. Ara podria dir quin és el plat que menjaria ara mateix i et diria el plat que m'agradaria ara mateix, però si d'aquí una hora em preguntes què menjaria, probablement te l'hauria canviat. I al vespre te'n diria un altre.
Ja m'has convençut. Torna al restaurant Caníbal amb aquesta veu profunda i cap endins el Salvador García Arbós, escriptor, periodista i savi en aquestes coses del menjar. L'any passat amb el Salvador, segur que ho recordeu bé, vam estar viatjant per tot el món, Vam anar a molts llocs i aquesta temporada el que farem és buscar o fer una recerca que jo diria que no és gens fàcil, però molt agraïda de fer. Perquè, mira, anem tastant coses, Buscarem els 10 plats estel·lars de la gastronomia universal. És a dir, 10 plats deliciosos, que ja sé que potser hi ha coses que no agraden a tothom, Allò que diu en Salvador, sobre gustos no hi ha res escrit, no?
Jo crec que està tot escrit sobre gustos.
Ah, està tot escrit, ara sí que m'ho has fet bé, això. No, però vull dir que més o menys plats que solen agradar a molta gent. No sé si tens la llista feta ja.
No. No, però saps què ens ajudaria? Vas a les icones aquestes de...
Les
emoticones, i segur que hi són tots els plats més populars de la gastronomia universal, perquè aquí hem de triar si baixa un extraterrestre, que és el que es diu sempre, que podria estar entre nosaltres. Doncs què és el que decidiria ell, que són els plats, les estupideses més bosses que mengem? Doncs jo crec que és això.
En tot cas, no sé, potser els nostres oients, els clients del restaurant Caníbal, tenen alguna cosa a dir, i és per això que us animem a que ens feu arribar aquests plats, elaboracions que inclouríeu en aquesta llista memorable. I de fet ja ho hem preguntat una mica a Instagram i han dit paella, escudella, cardolla, hot dogs, pizza, això ho he dit jo, lo de la pizza, canelons a l'àvia.
Jo tots els plats que
falàfel.
No només hi estic d'acord, sinó que a més tots són traslladables de totes les cultures. I això és sensacional, perquè què dius? Per exemple, els canelons. Molt bé, és un plat farcit. Però baixem el concepte. Els canelons de l'àvia què és? Doncs és una pasta farcida. Doncs, per exemple, ens n'anem...
A Mèxic també, no? Que l'altre dia vaig estar un mexicà.
Exacte, o fan plats, coses farcides. Plat sorpresa, a Galícia fan farcits... com es diu aquí, a l'Emília-Romanya i a la Ligúria fan farcits. A tot arreu hi ha plats farcits i plats sorpresa que menges i hi ha alguna cosa a dins. I a Japó i a la Xina menges i a dins hi trobes alguna cosa per menjar. Tot és mengívol. I sempre hi ha una pasta, fixa't que sempre trobem una pasta...
Farcida de coses. Mm-hmm. Que fa festa. Però
bé, tenim els canelons.
Avui em sembla que no va de farcits la cosa. Va, digue'm, quin és el primer plat, allò? Fes-me només el títol, El primer plat, la primera elaboració d'aquests 10 plats estel·lars de la gastronomia universal.
Home, un contorno, una guarnició. La guarnició de guarnicions, les patates rosses. Potato chips, how my mouth just drips. Potato chips, how my mouth just drips. Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips.
Patates rosses, que jo li dic patates fregides, deixa-m'ho dir.
Saps per què m'agrada patates rosses?
Per què?
Perquè ara he trobat que hi ha gent que fa les patates rosses al forn i per tant ja no són fregides.
Sí, és veritat.
I per tant ja tenim un punt de... dius, bueno, esclar, com que estan tan maleïdes, perquè diu, ara se les volen quitar. D'aquí 4 dies, ara, quan hagin tret l'alcohol, el tabac, el cafè, el té,
ens trauran les patates fregides.
I què farem? Clar, menjar i avorrir-nos amb patates bullides ja està bé, perquè suposo que tothom en devia quedar fins a la coronilla de menjar patata bullida.
És bona també,
Sí, és clar, si es fa ben fet, i per què es van inventar el puré?
Per donar-li una certa gràcia.
Per donar-li una certa gràcia. Alguns l'aixafen i posen un rovell d'ou, i els altres l'aixafen i ho fan amb oli, i els altres van fent coses, i els altres hi posen una mica de bacallà, i van treure més patata que bacallà i d'allò, etc. Però, esclar, si no fem aquestes coses, tot és molt avorrit. La patata bullida és de naturalesa avorrida.
En contra d'aquesta patata rossa fregida, que ja té una cosa que la diferencia molt de la bullida, que és el cruixent.
És que això és...
Hauria de fer aquell una mica de crec-crec, no? Que sempre va bé.
Sí. Hi ha una dita italiana que diu que si has fregit, encara que sigui una sola de sabata.
Exacte. I li dona un punt.
I és un punt. I tot el fregit passa. I fins i tot les patates fregides dolentes. Bueno, aquest fregit que quedi una mica cruixentet. Mm. Ara, una cosa, que l'oli sigui bo, eh? Perquè si quan te la poses t'estàs a punt d'acostar-te-la i en flagres i dius, Verge Santíssima, però què ens han donat?
Ara després ho veurem, això, dels olis.
Sí.
No sé qui devia ser la primera persona que va tenir aquella gran idea de fregir patates.
Jo crec que la primera persona que va fregir patates és tan anònima com la persona que va inventar la roda.
Mm-hmm.
Això ha de ser així, perquè... Segur que s'ho van inventar a Amèrica quan encara hi havien d'arribar-hi els descobridors, suposo. Com ja està documentat, eh? Vull dir, si parléssim amb en Gastón Acurio, segur que ens diria en quina tribu se les va inventar, però no hem pogut parlar amb en Gastón Acurio, no sabrem a quina tribu se les van inventar.
Sí, no, ara que deies això, aquí a Europa també tenim molts plats canònics, eh? I mítics, que inclouen les patates fregides, pensàvem el fish and chip molt frit belga.
Bueno, i una cosa molt més important, qualsevol estic tartar, ja per portar-ho a l'altra
cuina,
amb patates rosses és la clau. I han de ser molt ben fetes i tallades, ja ho sé, tallades a mà, és igual si les talles a màquina, però vull dir que han de ser fregides al moment. Però suposem que han sigut tallades a mà i llargues. Però també, ara n'he tastat algunes que les tallen a quadros.
A quadrets.
O sigui, tu la peles, la talles mm-hmm. en creu, després la tornes a tallar pel mig i la fas clac, clac, clac i queden quadrets. Mm-hmm. Com si tindríem una brunoise una mica més grossa. Són fantàstiques, també, i a més queden molt homogènies. Això va molt bé, però llargretes. I el bistec amb patates d'abans. El que passa que el bistec amb patates va quedar arraconat perquè el bistec va començar a ser molt dolent, però al començament, quan els bistecs eren bons i potser eren una mica més gruixudets, eren un entrecot, una mitjana bona, també quedaven molt bé.
Mm.
I a la carn, les patates rosses els hi acompanyen. Acompanyen la carn.
No són més bones,
sí,
que la carn, no? Quan la patata rosa és bona.
I quan ha agafat una mica d'aquella proteïna de la carn, que la carn, saps, aquella que deixen aquella proteïna que han quedat xucades allà humides, aquella patata és sensacional.
Sí, sí. I ara imagino, hi ha plaer més gran que sucar també una patata amb un rovell d'ou, allò fregit. Clar, també tenim el ketchup i altres coses, però...
Ara que has dit això, és que ens hem deixat el d'allò. Jo recordo els dissabtes a casa menjàvem sempre patates rosses i ous ferrats.
Mm.
Escolta'm, és que probablement el gran plat de la història universal amb patates rosses són ous ferrats amb patates rosses. Jo crec que aquest és el plat,
I
les
tant.
Patates rosses.
O sigui, estàs modificant la llista ara mateix.
No estic modificant la llista, estic dient les patates rosses, però amb els ous ferrats, fan
clar que sí.
Com en diríem, un superaliment. Eh, que es diu així, ara?
Sí, també li podem dir. Sí, sí. No sé si va molt ple de colesterol, però almenys et fa sentir que tens superpoders després de menjar allò.
Sí, però si hem de deixar el cotxe a casa i hem d'anar tot arreu a peu i hem d'agafar la bicicleta, jo crec que és el menjar que necessitarem per poder pel nou transport que s'està costant.
Calories, vols dir?
Esclar, hem de menjar calories perquè haurem d'anar d'una punta a l'altra de Barcelona en bicicleta. Eliminarem els cotxes. No, patinet ni elèctric ni mandangues. El patinet anar arrossegant. Amb què l'alimentem, l'electricitat aquella? Mm. Quina energia fem servir? Nuclear? Quina por? Tothom ha vist Txernòbil.
Sí, sí. Va, tornem a les nostres patates rosses i ara, va, t'explicaré, no sé si em fas moltes a casa o no, per cert. Jo no, ja t'avanço ara que no soc...
Em faig en tant per practicar.
Per practicar. Bé, no és fàcil, fer patates rosses. Ara sabrem, no sé, tots els secrets, podem dir-ho així, va. Que la gent, jo crec que ens atrevim poc a fer patates rosses a casa, patates fregides a casa, però ara tenim aquí la Gemma Safont. Gemma, què tal?
Bon dia.
Què tal? Bon dia. I és veritat que fins i tot els restaurants, que mira que s'hi dediquen, això de fer les coses bé, costa trobar unes bones patates fregides o rosses cruixents i tendres. No sé com es fan.
Qui les fa molt bones, les hem tastat als seus restaurants a l'Alquímia i al costat, és el xef, en Jordi Vilà. Li hem preguntat a ell com les fa i d'entrada us direm que utilitza dues varietats de patata que són diferents.
Jo faig servir una patata, la Mona Lisa, una patata nova, amb més contingut del midó, que això vol dir més sucres, però també vol dir que quan es fregeix es torra més. A mi m'agrada tallar-les malament i regularment. El que fem primer és un putxat de la patata. Quan diem putxar vol dir una temperatura d'uns 150 graus, després d'aquest primer pas, traiem la patata i la deixem que s'enfredi. I en acabat, després posem a l'oli a 180 i li donem el punt de torrat. A mi el que m'agrada és que jo agafo, a 180 poso el 80% de la quantitat de patates que menjaré, deixo que agafi el punt torrat i quan ja està quasi per sortir, tiro el 20% restant, de manera que aquesta s'escalfa bé i queda tendra tota ella. I aquí tenim aquesta combinació.
Quina complicació, no? Vull dir, hem de medir temperatures... No sé, això a casa...
I jo crec que aquesta és la gràcia dels restaurants.
Clar,
o sigui, sí. Això a casa no t'has de complicar tant la vida.
Sí. Demanar coses que no fas a casa.
És que als restaurants has de demanar coses que no fas a casa. Hi ha molta gent... Per què no demana patates rosses al restaurant? Perquè se'ls fa a casa. I a vegades, per què no demana amanides al restaurant? Perquè se la fa a casa. Restaurants han de fer triple salt mortal o no hi anem.
Mm-hmm. I això, si algú passa per Barcelona, que vagi al costat, que les tasti, boníssimes. I em sembla que una mica és el que diu el nostre científic de referència a la cuina, que és el Harold McGee, no? No va tan desencaminat.
Doncs exactament segueix els mateixos passos que el que explica aquest escriptor gastronòmic a La Cocina i los Alimentos, l'enciclopèdia de referència. Ell parla de coure les patates fregides en dues, però també fins i tot en tres tongades. I el que és molt important, és un pas que no podem deixar de fer, és deixar-les en remull durant mitja hora, un cop tallades, abans de fregir-les.
Ah, sí, mira, això ho vaig... Sabeu,
tallades?
Sí, tallades en remull. Vaig veure que ho feia el Marc Ribas, el Cuines. Sabeu el programa dels migdies de TV3?
No l'he vist mai.
doncs tu perds. Doncs les deixava en remull i deia que era el secret del seu restaurant. Val, o sigui, ja tenim una primera cocció, que és Mona Lisa, i després...
Hem explicat que el Jordi Vilà feia servir dues varietats de patata. Una era la Mona Lisa i l'altra varietat que utilitza és una patata que té menys qualitat a nivell organolèptic, però que, en canvi, és perfecta si volem fregir-la i que no es cremi.
El que s'aconsegueix és que la patata agria, el tenir menys el midó, no té tants sucres i no es torra. Llavors la podem fregir a 180 durant molta estona, de manera que tenim un cruixent total. Llavors el que fem és tallar-la molt, molt fina, aquesta, com si fos quasi una patata xip, com tires de patata, i la deixem totalment fregida. I el que fem aleshores és barrejar les dues patates. Per rematar-ho, ens agrada acabar-ho d'amanir amb rovell d'ou a modo de salsa i una mica de farigola i una mica de pebre d'espelet, lògicament amb el seu punt de sal.
Ja està, ja ho tenim tot.
Ho trobo una cosa genial i sensacional. A més
això
a més,
que dèiem del rovell d'ou...
Però per què m'agrada? Perquè li ha donat la volta, ha anat al concepte bàsic, perquè quan fem un ou ferrat, bàsicament guardem el rovell, ens interessa el rovell,
sí.
Doncs què
faig? Sí, sí.
T'hi poso el rovell com Déu mana. És que... Però això no ho has de menjar en un restaurant. Tu a casa no et pots complicar tant la vida.
Ja.
Volia dir una cosa, que no toca.
Sí.
El rovell d'ou, jo el menjava, en lloc de fer un puré, xafava les patates, i el rovell d'ou, i el posava...
Mira.
I el posava les patates bullides i eren menys avorrides.
Home, i tant. Pues mira, el Jordi Vila t'ha agafat la idea, però amb les rosses.
M'ho feia la mama.
Sí, sí.
Jo no sé què en penseu vosaltres, però hi ha molta gent que sosté la teoria que les patates fregides són la prova del nou d'un restaurant.
Podria ser-ho, no? Bueno, això de la prova del nou ho dius molt, tu, Salvador,
sí, però és
quan
clar,
vas a un restaurant.
Sí, a veure, és que hi ha diverses proves del nou. En guarnició hi ha la prova del nou de les patates rosses, però després hi ha el punt de cocció de la carn, que no li hagis de demanar perdó, i vostè no em diu com l'he de fer la carn, jo li dono la carn tal com l'hem de portar, i n'hem parlat alguna vegada.
Sí, el punt del xef.
És el punt del xef, perquè ell sap com està aquella carn en aquell moment. Però també hi ha a les postres, com és la crema, o com és un gelat de vainilla.
Una croqueta.
Hi ha moltes proves del no. Vull,
una
de la truita. I amb patates rosses, Déu-n'hi-do. Però la truita a la francesa trobo que és més bona amb pa amb tomata, però crec que ara no toca.
Li hem preguntat aquesta mateixa qüestió al Jordi Vilà i això és el que ens ha explicat.
És una d'aquelles coses que et marquen molt el que succeeix a un restaurant. I més a dia d'avui, que moltes vegades es fan servir patates congelades, etc. Nosaltres les patates en cap moment entra per la nevera. Nosaltres la patata sempre l'elaborem, la posem en baix, aigua, això sí. A més, nosaltres fregim amb oli d'oliva sempre.
Oli d'oliva sempre, eh?
Sagradíssim.
I si no sé, tens allà una ampolleta de girassol...
Doncs les fas bullides i hi poses un rovell d'ou.
Val. I jo aquí em sembla que deu fregir també amb oli d'oliva perquè me la conec, és la Maria Nicolau, no?, del Ferrer de Tall.
De fet, estem acostumats a sentir-la aquí al restaurant Caníbal un cop al mes i avui la sentirem per partida doble perquè li hem demanat a la Maria que ens expliqui per què és tan difícil trobar unes patates fregides bones, però bones de debò. Què tenen les patates que fan que ens agradin tant i per què ens proporciona tant de plaer un aliment tan senzill com és una patata fregida? I per què creu ella que sovint, tot i ser un acompanyament, es valoren molt més que no pas el plat que acompanyen? acompanyen. Escolteu-la, que no té pèrdua.
Me les he empescat per donar resposta a tot plegat amb un sol concepte. La vagància. M'encanta el concepte de la vagància. Hi ha desenes d'estudis i de teories que suporten la hipòtesi que l'experiència de tots ja corrobora que les patates fregides ens agraden. Pels aromes que es desprenen de la cocció, per l'oleogust, pel poder saciant de l'aroma del greix, per l'activació de l'hipotàlam, per la sal... Tot plegat és complicat. Però el cert és que els humans i el nostre cervell reptilià som ganduls i deixats, vagos per naturalesa, per pura supervivència. El nostre cervell està contínuament valorant si qualsevol esforç valdrà la pena, és a dir, les calories invertides. Abans que invertir 10 calories d'esforç en mastegar enciam per treure'n 4, em convé més invertir-ne 20 en cruspir patates fregides i treure'n 500. Abans que invertir tot un matí en rentar, pelar, tallar, prefregir a 120 graus, reservar i tornar a fregir a foc fort un grapat de patates fresques per salpebrar-les i menjar-me-les vibrants i saboroses, tallaré un salmó marinat a rectangles, el marcaré amb un bufador i posaré teriyaki i sèsam, ho tallaré i alça. La vagància sempre és ella, us ho havia dit. En qualsevol cas, la meva recomanació serà sempre la mateixa. Pel que fa a varietats, la millor patata, amb diferència, és la del Papiol. Pregunteu-ho, si no, a Sant Google o als vostres pares.
Ai, la Maria. La vagància, estem d'acord, no?
La vagància.
La vagància fa molt. Mira, abans fas un tataki, com diu la Maria, de salmó, amb salsa teriyaki, que no et fots a fer unes patates fregides.
No és el problema, és clar.
La vagància a casa i als restaurants, sí, sí. Fins i tot em sembla, Gemma, que hem trobat una cançó que parla d'això, que parlem avui, de les patates fregides, no?
Va. Que hi va perfecte.
Ni aixutes ni humides són bones, les bones patates fregides. Rosses per fora i per dins, flonges com el pa calent, satisfan el paladar més exigent. Un pot menjar-se-les soles, però acompanyen molt bé els plats de carn més diversos, quan ens convé. Ni eixutes ni humides són bones les bones patates fregides.
Tot i soler, i ja ho diu, ni eixutes, és a dir, una cosa, ni massa humides.
Ni eixutes, ni massa humides, ni massa salades.
Exacte. Ui, massa salades.
Ai, t'hem portat una cosa. No podíem fer-ho d'una altra manera.
Verge Santa.
Què és, què és?
Expliquem-ho.
Ho dic?
Sí, sí.
Ho dic tot? Sense amagar res, no?
Sense
amagar la M?
Sense amagar la M.
Són patates fregides petites... valor energètic 968 kilojoules, 231 kilocalories, fet per una empresa dels Estats Units que es diu McDonald's.
Ah, hombre.
Però te les hem anat a buscar.
Acabades de fer, crema ni tot.
Quan són acabades de fer, home, a la primera menjada dius caram, però a la segona dius són molt i molt salades. Fan olor de fritanga, però han fet trampa perquè fan servir olis d'aquests que segurament deu haver palma, algun d'aquests se solidifiquen ràpid i no queden els dits molt... No
molt
queden
oliosos.
Molt oliosos, però en canvi fan un olor que no marxa.
Que t'acompanya tot el dia.
Però, ostres, són tremendes, deuen fer venir... Som tan punyeteros que el que deuen fer és congelar-les. Les deuen congelar. Segurament les fan a 120 graus, o 150, les passen per abatidor, són horroroses. Les fan a 120 graus, les passen per abatidor, les congelen, i després, quan les tornen a regenerar, les posen a 180 graus i les fregeixen, vull dir que segueixen el... I per això quan surten semblen sensacionals, però ho trobo...
Com clar. Diem moltes vegades en aquest programa, això és un nyap com una catedral.
Sí.
És a dir, aquestes no estan a la nostra
fet,
llista.
Aquestes tenen dos problemes elementals. Un és la sal, que és el pitjor, i l'altre és que, com que han fet servir un oli molt ordinari, i posen la sal, però si fa servir un oli bo, l'oli d'oliva, sí, amb oli d'oliva no cal afegir sal a les patates rosses. Perquè vas amb els xorreros i t'hi diuen, no hi ha sal. I tu les menges i dius que són sensacionals, són boníssimes. Són boníssimes i aquesta és la gràcia.
Mira, ja ho sabeu. Gràcies, Gemma, per tot el que ens has explicat. Per les patates del McDonald's no, eh? Però bé, li perdonem.
Fins ara. You said that you love me.
Said that your love was real. Oh, you said... No sé, Salvador, si podríem incloure en aquest llistat de plats estel·lars les chips. Que, clar, déu-n'hi-do, les mengem allò amb ànsia i alevosia. Hi ha un anunci que diu que quan comences ja no pots parar.
És que és un problema. I, de fet, quan pensàvem les patates rosses aquestes fregides amb oli d'oliva, pensava precisament en les patates de xorrero, les que tu en dius, les xips. Però, esclar, les xips són el punt de partida de tot un nou concepte. Xips de qualsevol tubercle, xips de moltes i moltes coses. Tots els tubercles ens estan arribant en xips de pastanaga, de iuca...
I tant, sí, és veritat.
De remolatge, de, com es diu això altre, que de fet també se'n fan patates rosses, de batates rosses. De fet, ja saps que de fet de la patata n'hauríem de dir papa i del moniato n'hauríem de dir batata. I per confusió, un li vam dir batata.
No ho sabia, no ho sabia.
Doncs ara ja ho sabem. I doncs això, que també es poden fer patates rosses, però també se'n fan xips. I el xip ja és tot un altre món. A més, en els pica-piques i en els còctels i així, sempre trobes xips. Xips, t'hi has fixat, i més queden molt macos, perquè uns són liles, altres són taronges, altres són grocs, els altres són blancs, i són simpàtics. I a més, alguns t'hi posen una mica de pols de wasabi, d'altres una pols de curri, l'altra una pols de no sé què, etc. I ja comencen a fer aquestes variacions. Doncs aquestes variacions, com diríem, interminables de la història de la humanitat, que passen per creativitat, però el que és realment creatiu va passar fa uns quants segles, quan algú es va inventar les patates rosses, i en el moment que algú es va inventar les xips. És aquest un moment creatiu. No posar-hi wasabi, Ho dic pels que es pensen que són creatius quan te la porten en wasabi o pebre de...
Ui, hi ha moltes varietats de patates xips envasades industrials.
Déu meu.
Fins i tot aquí al Nyapotom n'hem tastat de sabor còctel de gambes. Que, bé, no tenien massa sabor a còctel de gambes, però això existeix, i fórmules molt estranyes si vas al Japó, mare de Déu, o no cal anar tan lluny,
Sí
que és veritat
rojos,
que això s'ho mira molt, la indústria, no?, combina les quantitats exactes, no?, de sal i greix per crear com aquest efecte boca, estudien el cruixent, el punt del cruixent, és increïble, i no sé, clar, exacte allò que dèiem, que deia la Maria de la mandra o la vagància, doncs per combatre que no faràs unes bones patates rosses, igual, et compres una bosseta de xips i ja ho tindríem.
Te les compres baixa amb sal, con aceite d'oliva, que és el que sol posar a la
tiqueta. I fins i tot un famós xef es va inventar una truita de patates amb patates xips.
És veritat. Bueno, un famós, el més famós...
Sí, el més famós de tots, sí.
El més famós que ha passat per aquest programa, com a mínim.
Un tal Ferran Adrià. Salvador, no sé, alguna cosa més que ens haguem deixat de les patates rosses? Algun argument de més per donar-li aquest primer lloc en aquesta llista?
Els hem dit quasi tots. És que m'agrada... Tots els arguments que hem dit, perquè és que hem vingut amb la mandra, amb la tècnica, no podem pas demanar res més. El que hauríem de dir és allò, que ja trobo que queda tan suat. Feu patates rosses a casa, escolta. Si no les podeu fer a casa, aneu a un restaurant que us els afagin.
Exacte.
Jo ja entenc que si no podeu fer-ho a casa, aneu a un restaurant. Però si aneu a un restaurant a menjar patates rosses i us porten patates rosses que siguin fetes a mà, fregides amb oli d'oliva, que no t'hagin de posar sal, i sapigueu això, que són molt i molt bones. A casa també, però ja sabem que la gent li fa cosa fer patates rosses perquè és un gran risc. Perquè moltes vegades no ajustes, a casa no ajustes la temperatura i què fas? Què els hi fas a les pobres, les desgràcies?
Sí.
Doncs abans de desgraciar unes patates rosses a casa, per molta il·lusió que siguin casolanes, aneu a un restaurant que us ho facin.
Exacte. Va, ara anirem a menjar tu i jo una mica. Gràcies, Salvador, i continuarem a la recerca d'aquests nou plats que ens falten, Estel·lars de la gastronomia universal. Un plaer, com sempre.
Un plaer.
Adéu.
Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor. No ens busqueu, que encara no hi sortim.